Passen 5 minuts i escaig de 11:45 i tancarem programa amb la gent del detall, apropant-vos un parell de propostes culturals. La primera parada la fem a Vilafranca mateix per presentar-vos Patrimoni de Llegenda, una sèrie de 12 capítols que han creat les vilafranquines Jordina Biosca i Núria Repiso. Bon dia a totes dues.
Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
D'entrada he dit que Patrimoni de Llegenda és una sèrie que consta de 12 capítols. Ens presenteu el projecte?
Som? Jo? Començo?
Sí.
Mira, això surt d'una sèrie de vídeos que fa anys que portem fent amb la Núria. Jo com a narradora sempre havia... Jo sóc un desastre amb el tema tècnic, no? I havia intentat fer merdes amb el mòbil, literals, i no me n'havien sortit mai. I arran de començar a fer temes de muntanya amb la Núria, vam començar a fer uns vídeos curtets que estan en un canal YouTube que es diu Quedem a les 7. I arran d'aquí, vinculat també a coses que anàvem fent més a nivell més professional, no tan lúdic com era aquest propi canal dins el marc del festival, que fem a l'U del Territori Eva, que també ja ho fem a través de vosaltres, de Penedès Televisió, vam dir, hòstia, això li podem donar una mica més solera. I aquí va ser com vam anar directament a Generalitat i vam fer una proposta de fer un projecte sencer amb una estructura concreta i definida que va esdevenir aquest Patrimoni de Llegenda, aquests 12 capítols.
Em fa gràcia que hi ha la idea, hi ha aquesta unió, aquest treballar plegades, us enteneu bé, i aleshores, clar, necessites sponsor i truques a la porta de la Generalitat, en aquest cas.
Exacte, sí, amb la Núria anem totes dues.
Sí, bueno, de fet la Jordina ja ho ha explicat tot. Ha sigut una bona entesa entre nosaltres. Crec que fem un bon tàndem, no? Perquè ella, narradora professional i molt bona, i jo tècnicament, pues, filmació, edició... Volandron ha sigut la
quadratura del cercle, sí.
De dos pilars importants, no? Bueno, la veritat és que el resultat ha estat molt bo. Jo personalment, i la Jordina també, estem molt contentes del resultat. Han acabat sent unes llegendes que han unit tots els components que volíem, o sigui, tant patrimoni com cultura, com narració.
I la territorialitat.
I territori, no?
Expliqueu-nos l'estructura de cada capítol, de cada vídeo.
Mira, el tema és que amb el que apuntaves de Generalitat, no? Aquí s'ha caigut el suport absolut de Generalitat amb això i ens han donat una via d'entrada que ens ho han facilitat realment moltíssim. Estem parlant d'una qüestió que a nivell d'edició, a nivell d'hores de treball de camp i tot, ha generat una feinada ingent. Hem tingut la sort, entre cometes, que amb la qüestió de pandèmia hem pogut tombar pel territori molt més fàcilment, en el sentit de que...
Us heu trobat poca gent, no?
No hem trobat ningú enlloc, cosa que vol dir que tenim filmacions inèdites també en aquest sentit, perquè estàvem soles a la majoria de llocs, no? Aleshores, el que ens dius ara d'estructura...
Sí, el punt de partida, no? Cadascun d'aquestes petites històries, d'aquestes llegendes, com s'estructura cada capítol?
Cada capítol té una durada aproximada entre 14 i 18 minuts i escaig. No arribem als 20 minuts en cap, difícilment baixem dels 15. No,
sí, no? La mitjana són 15-16.
Sí, aproximadament. Aleshores, a partir d'aquí hi ha... El fil conductor és una llegenda catalana o un matxembrat de llegendes catalanes. Comptem que hi ha espais que pròpiament una llegenda que pugui tenir aquesta durada i que es pugui exposar en un vídeo i que tingui prou xitxa i prou solera, tampoc no n'hi ha tantes, no? Les allargues massa, per tant, espera una mica el ritme del que és el contingut. Aquí ha sigut un tema molt senzill, molt senzill i molt complex, eh? Hem agafat una llegenda, l'explica la Jordina, a càmera, directament, però anem com a dramatitzant la llegenda, no hi ha... escenografies que no siguin les pròpiament naturals.
In situ, aneu als espais.
Sempre, anem als llocs, després parlem dels llocs, si en cas del territori. No hi ha efectes que no siguem capaços de fer nosaltres mateixes i que no es puguin fer a través de l'edició, però sempre tenint en compte els recursos que tenim. No volíem fer de la llegenda que prové de l'oralitat una qüestió cinematogràfica que fos de grans recursos i altra volada, perquè tampoc no era això el que volíem. Si fem veure que saltem, s'ha de fer a nivell d'edició si saltem un edifici, però no ni ens tirarem ni farem efectes especials d'aquells ultra-megatrònics, no? És tot com una cosa com bastant al nostre abast i que té i remet amb la tradició. A partir d'aquí que teníem la llegenda, s'havia d'ubicar en un espai, òbviament, hi havia el recurs d'anar primer a l'espai i buscar llegendes, o tenir una llegenda i buscar-ne a l'espai, perquè n'hi ha que s'ubiquen pròpiament en un castell o en un monestir, i d'altres són més genèriques, com podria ser la de Pirena, dels Pirineus, no? És Pirineus. Per tant, podíem anar on volíssim del Pirineu, i quan ja la teníem era qüestió d'estructura d'escaleta, en paral·lel o després fer tota l'estructura tècnica, de tema d'imatge i de vols, de dron, i anar a gravar. Sí, Núria?
Sí, això acompanyat de la part tècnica, que és molt important quan diem part tècnica.
Que no es veu després, però és bàsica.
No en filmació i edició, sinó part tècnica de la pròpia gent del territori que ens explicava les característiques del territori.
Especialistes.
O sigui, no solament surt la Jordina, sinó que surt la part tècnica, per exemple, si anem al castell de Montsoriu, doncs allà surt el guia, el tècnic d'allà, que ens explica totes les característiques del castell de Montsoriu. No? O sigui, són dos pilars importants.
El tema de l'explicació tècnica per part de professionals de cada un dels territoris venia per complementar la banda fantàstica de la llegenda. O sigui, no és que ens expliqués qualsevol cosa, sinó allò que tenia directament un vincle amb el que estàvem explicant i se'n feia un desenvolupament en paral·lel, eren com a ramificacions dins la mateixa llegenda, en aquest sentit. I sempre el territori que en quilòmetre zero, òbviament. El que no farà serà buscar algú de Ripoll quan te'n vas a les Terres de l'Ebre. Uh-huh. No? Vull dir, professionals bons n'hi ha a totes bandes.
Sí, el que cal dir és que el més complicat de tot ha sigut confeccionar les llegendes, perquè les hem hagut d'adaptar al territori. Ha sigut una part important, no? Perquè nosaltres vam fer doncs, un treball de camp previ, on anàvem a la ubicació i anàvem a buscar tant espais paisatgístics macos, amb patrimoni que creiem que era important de incloure en el capítol, i llavors la Jordina havia d'adaptar la llegenda a que sortissin aquests espais, no? Perquè tot estigués dins del capítol. No? Aquesta, jo crec que ha estat una part bastant complicada de fer, sí, no? Perquè fins i tot hi han hagut llegendes, com les Tines del Bages, que no tenien, allà no hi havia llegendari.
No? Ha sigut molt complicat.
No hi havia llegendes. Llavors la Jordina, llegint llibres, a veure què passava aquí, què passava allà, doncs va confeccionar una llegenda pròpia.
A partir de llegendes.
A partir de petites
no? Coses fas un tot.
O sigui, ha sigut bastant complicat en aquest sentit, no? Però molt satisfactori. Torno a repetir, eh?
Sí.
Heu anomenat alguns espais, alguns personatges, algun patrimoni, com aquestes Tines del Bages. En total, 12. I així, xafardejant una mica de la Vegueria Penedès, trobo el Pas de la Mala Dona al Garraf.
Sí, exacte. És una llegenda de les clàssiques, diria jo, dels que estem dins el món de tot aquest tema, no? Que s'ubica a Camp d'Àsens, que és una barriada que hi ha al parc del Garraf, que pertany a Sitges i que era propietat del senyor Bernat de Fonollà, que era el senyor de Sitges. A partir d'aquí agafem la llegenda i ens n'anem cap baix a costes, cap baix a mar, ens anem cap a Sitges pròpiament, passegem per dalt el Garraf i tenim l'aportació d'una historiadora local, no?, que ens avisa, que ens va donant una mica tota aquesta informació complementària de la que parlàvem abans. Però això ho hem fet, aquí tenim, a quilòmetre zero tenim el Garraf, però ens n'anem una mica per tot Catalunya intentant donar visibilitat a tots, no, perquè amb 12 llegendes no arribes a tot arreu, però donar una visió bastant àmplia del que és el territori. I en relació al patrimoni, sí que m'interessava, Sílvia, és tant treballar en patrimoni material com immaterial. No té per què ser tot una cosa física, no? Hi ha llegendes de concepte. Tenim a nivell immaterial, hi ha paisatges, hi ha transhumància, per exemple, hi ha les trementinaires, hi ha tot un seguit d'estructures, ja fossin laborals o de paisatgístiques, que també entren dins el marc del patrimoni, les falles mateix, les falles del Pirineu, no? Per tant, tot això també s'ha contemplat a dins de les llegendes. I clar, li dona una volada molt, molt àmplia i una diversitat de territori també espectacular.
Aquest dissabte passat vau ser a la Fira Mediterrània, a Manresa, presentant el projecte. Quina acollida va tenir?
Bueno, molt bona. Vam estar molt contentes perquè va tenir molt d'èxit. A tothom li va agradar molt. I la Fira Mediterrània ha estat com el punt de sortida, no? A partir d'aquí, doncs ara estem buscant, estem mirant com donar-li sortida a aquest producte perquè es pugui visualitzar més àmpliament, no? I aquí estem en aquest punt ara. O sigui, no sabem si ho farem a través de xarxes de televisions locals, si podem presentar altres televisions autonòmiques al projecte. Bueno, estem valorant i buscant una sortida perquè, home, és un producte que...
Televisiu.
Televisiu 100%.
Ara com ara es pot visionar un capítol a YouTube? Un parell?
Dos.
Quins són? Són Pirena.
el dels Pirineus.
I Canalda, Canalda dones de fum i aigua.
Que està al Solsonès, sí. Que és la roca de Canalda. Sí que aquest també va ser... Les dones de fum i aigua serien les encantades, pròpiament, territorialment, al Solsonès se'n diuen dones de fum i aigua. I el Pirineu és el mite dels Pirineus, la llegenda de la creació dels Pirineus. I n'hem fet a les Terres de l'Ebre, n'hem fet a Escaladei, n'hem fet a Miravet, n'hem fet a Gerri de la Sal,
a Sabassona,
a la banda de Tavèrnoles,
a Osona... Tot el país.
Tot el país, sí. Ha sigut un plaer, realment un plaer. I una altra cosa que hem fet en paral·lel a tots aquests vídeos, perquè una cosa és la informació, com et deia, pròpiament de la llegenda, i els professionals que s'insereixen dins el timing, no? Hem fet uns vídeos divulgatius, promocionals de cada una de les llegendes, n'hem fet dos o tres, que van en paral·lel i que acullen petits apunts que deixem anar a la llegenda però que no desenvolupem. Per tant, ja no són només els 12 capítols, sinó que són 32 capítols més promocionals en paral·lel, que és informació complementària, no repetim, no és un teaser pròpiament de lo que ja veuran, sinó que és una informació complementària del que ja veuran per animar-los, si s'accedeix primer a la promoció, a anar a veure el capítol gros, el gros, no? El general.
I aquest parell de capítols que es poden visionar on i com?
Bueno, a través de YouTube, el canal Quedem a les 7, es diu. Qualsevol persona pot accedir-hi. Allà, a part d'aquests dos capítols que tenim en obert, que els deixarem en obert, Pirena, que és el que vam presentar a la Fira Mediterrània, i Canalda, que ja l'hem comentat, Dones i Fum i Aigua, i es diu així. I allà, a part d'això, es deia, doncs, hi ha altres petits... vídeos que hem anat fent una mica quan va sortir la idea del que dèiem a l'estat.
Sí, es veu tot el procés, no? Tot el procés. De millora, diguéssim.
Que clar, què fèiem?
Aquest estat llarg quan i complex, anàvem... no?
Sí, sí, bueno, quan anàvem d'excursió, doncs, pues, ah, mira, fem un petit aquí, fem
making
un petit
off.
Allà, fem un... Sí, sí, i anàvem fent, bueno, tenim penjats molts vídeos.
Sí, n'hi ha 70 o 80. Sí.
No són pròpiament llegendes tots, perquè són...
Hi ha de tot.
Estan dins del divertiment, també, no? Allò de dir, bueno, anem a passar-nos-ho bé i fem anar la imaginació, i també n'hi ha que són llegendes, no? Però més curtetes. En canvi, això no, això és més... Jo vull afegir que, a part de que el fil argumental sempre és la llegenda, un valor important que li hem donat en aquests capítols és, sobretot, la visió aèria a través del dron, no? També és un bon pilar. I això li dona una espectacularitat a la producció que és molt bona.
Inicialment són 12 capítols... Hi haurà segona part, n'hi haurà més, creixerà?
Bueno, això és el futur. Veurem, sí. Veurem.
Això es pot determinar des de diferents angles. Hi pot haver una demanda, per exemple, si parlem de televisions, d'una demanda de directe 12 capítols més, que és el que es fa més o menys per temporades, no? entre 11, 12, 13 capítols, o també hi pot haver l'opció de que hi hagi algun municipi interessat de que vulguin fer algun capítol pel seu municipi, no? Per divulgació del seu propi patrimoni material o immaterial. Vull dir que aquí es pot jugar a diferents bandes. No té per què ser tot estrictament de la pública, però sí que entenem que la pública vol... i té l'obligació, en certa manera, de donar visibilitat al patrimoni material i immaterial i tenir en compte el que és la pròpia cultura local a través de la rondallística, en aquest sentit, perquè n'hi ha molta que és generalitzada per tot Catalunya, però n'hi ha que és molt local i que té molt a veure amb lo propi, i per tant, clar, el camp és obert. Nosaltres podem anar a trucar portes una per una i també ens poden venir demandes externes de 12 en 12 o d'una en una. Vull dir que amb això...
Núria, sí, Jordina, ho deixem aquí. Moltes felicitats per aquest patrimoni de llegenda i gràcies per haver-nos acompanyat. Sort.
Vale, gràcies.
Adéu.